Bé, comencem el nostre espai d'economia com cada setmana amb Julià Guimerà, economista, per a tractar temes diversos d'actualitat econòmica. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bé, anem a parlar primerament de les concentracions, compres i fusions d'empreses de telefonia. Conta'm sobre aquest tema.
Bueno, anem a veure. Les empreses de telefonia, pues, bueno, fins ara pues, han sigut molt competitives, és a dir, se picaven els preus i bueno, pues, normalment pues, s'estan llevant clients un o dos altres. Això verdaderament és el que és la competència. I, bueno, i això és el que beneficia verdaderament al mercat. Això és la competència que es diu del sistema capitalista. Però què passa? Que té alguns defectes del sistema capitalista. En el sentit, quan hi ha poques empreses i aquestes poques empreses se posen d'acord i tenen els preus alts. Bueno, doncs pues, aquestes empreses tenim el perill de que ens passi el mateix que en el que passa en la banca, que s'està convertint en un oligopoli, i les empreses energètiques. Pues, per què? Pues, bueno, ara ho comentarem. Actualment, pràcticament el 60% del mercat de telefonia ho tenen quatre empreses, que és Telefònica, bueno, a nivell normal la gent ho coneix per Movistar, però és Telefònica, Orange, que és Telefònica és espanyola, Orange, que és francesa, Vodafone, que és anglesa, i MásMóvil, que també és espanyola, que és la quarta empresa de telefonia. Bueno, ahir hi ha rumors de que tot això se va que hi ha fusions, per exemple, Telefònica hi ha un fondo saudí que està comprant, vol comprar el 10%, després per altra banda Vodafone, l'anglesa, que ens en volen la d'Espanya, i després està la fusió de la segona companyia per importància en Espanya, que és Orange, i la quarta, que és MásMóvil, que hi haurà una fusió. Pues, pràcticament ens pues, quedaríem en quasi un oligopoli com podem passar en els altres oligopolis. És a dir, la qüestió és que, bueno, ho he comentat, oligopoli què és? Pues, bueno, monopoli és quan hi ha una sola empresa que ofereix un producte. Pues, bueno, això ja és el que mane. Monopoli pràcticament, el que és la Unió Europea, està prohibit. I l'oligopoli és pràcticament el mateix, en vez d'una empresa hi ha dos o tres. I clar, pues, se poden reunir una taula, pacten el producte, i entonces, independentment de l'oferta i la demanda, i entonces, com ells controlen l'oferta, pues, poden posar el producte més car. I ahí tenen grans beneficis. I això és el que, per exemple, ens està passant en l'oligopoli de la banca. L'oligopoli de la banca, pues, pràcticament, el 90% del mercat el tenen quatre bancs, que són Santander, BBVA, La Caixa i Sabadell. Què passa? Pues, bueno, que últimament tots els oients han comentat que està pujant el tipus d'interès. Bueno, el tipus d'interès és el preu dels diners, que normalment ara ens ve de Frankfurt, del Banc Central Europeu. Entonces, què passa? Pues, bueno, claro, pues, el Banc Central Europeu posa un preu dels diners i sobre aquest preu dels diners, els bancs posen el que és el preu dels seus préstamos. Claro, una cosa és el diners que te deixen i els altres diners que tu deixes als bancs. Què fan els bancs? Pues que actualment pues estan pujant contínuament els préstecs, el tipus d'interès dels préstecs, perquè la majoria estan referenciats, sobretot els hipotecaris, a l'Euribor més un percentatge, perquè l'Euribor podem dir que és els interessos que se deixen entre els bancs. És a dir, quan un banc li fa falta diners, se'n va a un altre banc i li ho deixa l'Euribor. Claro, pues sempre quan ho deixen a un client, pues sempre és un Euribor més algo que normalment el seu marge. Però què està passant així? Pues que, bueno, que normalment els préstecs han pujat del 0% a més del 5%, sobretot els referenciats a l'Euribor, que són la majoria, i en canvi els diners que tenim, els salviadors o els diners que ho tenen en el depòsit, pues estan remunerant a zero. Pues què passa? Pues que els beneficis de la banca este any i ja l'any passat, bueno, al final, perquè ja portem pujades de l'Euribor, pues estan sent millors que mai. És a dir, podem dir que, claro, i a banda, els bancs tenen el xollo de que si li sobren diners, com per exemple els comptes corrents, que normalment ara sobren diners, pues ho posen al Banc Central Europeu i es remunera el 4%. Claro, els diners que deixen al Banc Central Europeu, això són risc zero, és a dir, que no pot ser mai impagat el Banc Central Europeu. Com veiem, pues, la banca pues, ahí està guanyant molt de diners. És a dir, està cobrant els diners molt cars i els diners que depositem nosaltres en la banca pues no ens estan remunerant res i cada vegada els seus marges són més altres. Per això què és? Per això és un oligopoli. Pues per què? Perquè entre ells s'han posat d'acord per no fer una guerra del passiu. Una guerra del passiu vol dir dels diners que deixem, els diners que tenim en el compte corrent o els diners que hi ha en els depòsits. I així està com els bancs estan guanyant molts de diners. L'altre oligopoli que hi ha pues és l'energètic. concret, pues, són grans, aquestes grans empreses, com per exemple Iberdrola, de la llum, Naturgy, Endesa. Naturgy, recordem que és l'antiga Fenosa. I, bueno, i després tenim Endesa, que és l'antiga empresa que era estatal, però que ara és italiana, i Repsol. És a dir, el que està passant en aquestes empreses és que quan més car són el preu de la llum, doncs més diners guanyen, perquè ells, per exemple, si es pugen els costos, el que fan és que pugen molt més els costos, perquè poden dominar el mercat. I és el mateix que, per exemple, està passant també, doncs, en Repsol. Repsol està pujant el petroli, però ells encara està pujant molt més els marges, perquè ho poden fer. Cosa que, per exemple, els consumidors ens queixem molt de l'agricultura. I què passa en l'agricultura? Doncs que l'agricultura, els pobres agricultors, no estan guanyant diners, perquè realment els costos són més grans del que poden pujar els preus. I, clar, doncs moltes vegades ho veurà la gent. Són marges. Per què? Doncs perquè hi ha molts de productors. I, en canvi, doncs en el sector energètic no hi ha només hi ha 3 o 4 productors. Ara, doncs, per exemple, Repsol en el 2022 respecte al 2021 ha guanyat un 70% més, en quasi 4.251 milions. I en el que portem dels 9 primers mesos del 2023, podríem dir, és la segona vegada que més beneficis trau en un any. Com veiem, pues bueno, pues ahí està el que és oligopoli. És a dir, en canvi, pues la pobresa energètica del país, pues, augmenta moltíssim. És a dir, el 17% de les famílies espanyoles, pues, tenen pobresa energètica, és a dir, que no poden posar la calefacció. I això no ho dic jo, sinó que ho diu la Red Europea de la lluita contra la pobresa. Com veiem, pues bueno, estos excel·lents resultats, pues, són gràcies a lo que podien dir lo que és la falta de competència i després, pues bueno, una bona regulació que tenen. Vale? Ara el govern, per exemple, lo que ha fet és que ha posat un impost a aquestes empreses, que, bueno, que s'han llançat en seguida, pues, que dient que estan mal fetes, han llançat un impost especial a la banca i a les energètiques. Per un poc per a que no s'aprofiten d'este sistema, actualment d'este sistema, de lo que estan guanyant. Recordem que a la banca, en el 2008, tots els contribuents li van donar 60.000 milions d'euros. Per què? Pues perquè Bankia no caiguera, perquè imagineu-vos un cas de que Bankia hagués caigut i la gent hagués perdut tots els seus estalvis. Però, bueno, l'avantatge que tenen els bancs és que són empreses que quan va bé no donen res i quan va mal va l'Estat i el salve. Pues bueno, això ho van donar. Claro, què passa ara? Pues bueno, la qüestió és que, sobretot era per lo de les caixes, que són les que va acabar, però després, aquestes caixes, pues pràcticament, aquests grans bancs se ho han quedat en 4 duros, per exemple, en 1 euro, per exemple. El Santander se va quedar al Popular, el Sabadell se va quedar a la CAM, la Caixa se va quedar a Bankia i el BBVA, que és l'altre quart banc, pues se va quedar a Caixa Catalunya, Unim, etcètera, etcètera. Com veiem, bueno, això és la qüestió, és dir, això com podem dir com és un oligopoli. Però tornem un poc al sector de les telecomunicacions. N'hi ha molt de moviment últimament, és a dir, i això limitarà la competència. I sembla que potser ens transformem una altra vegada en un oligopoli, i en aquest cas seria de telecomunicació. Ja en tindríem tres: telecomunicacions, energètic i bancari. I clar, per això perjudicarà molt els consumidors. Per què? Pues perquè al tindre l'oligopoli manar molt poques empreses, mos augmentaran els preus. És a dir, que hi haurà preus perquè es pactaran preus. El primer moviment de tota seguda en Telefònica, que el grup saudí, que al final cap és el govern saudí, el grup saudí, Saudi Telecomunications Company, pues ha comprat el 4,9% de les accions de Telefònica, però en una opció de comprar el 5% més, que pràcticament se quedaria en el 9,9%. Això què passa? Pues que passaria a ser el principal accionista de Telefònica. Ahí, bueno, els altres accionistes de Telefònica crec que són BBVA, que no sé si té el 4 o el 5%, i CaixaBank, que també té el 4,9%. És a dir, pràcticament el grup saudí, pues, se quedaria sent el majoritari. El que passa és que, com és una empresa estratègica, pues, per passar del 5% ho té que autoritzar l'Estat. Primera, pues, perquè Telefònica, pues, és molt estratègica, sobretot per les dades que té, sobretot per defensa i tota la qüestió està. Per tant, és el problema. Telefònica és una gran empresa, des d'una multinacional espanyola. En el mercat en Espanya, en Alemanya, en Gran Bretanya i Brasil, pues, té un gran mercat. I el govern, claro, li ha fet temor un poc, i ara l'antic SEPI, Societat Estatal de Participacions Industrials, pues, vol comprar un 5% un poc per a que frena un poc eixa entrada de capital saudí, que pràcticament, pues bueno, lo que ha passat també en la companyia anglesa, que ha entrat el capital saudí, dient que no volia fer res, però al final està dins del Consell d'Administració i porta la seva política. Pues bueno, el CEPI vol entrar per lo menos en un 5%. És a dir, és curiós, Telefònica, empresa estatal, se va privatitzar en l'època d'Aznar i ara sembla que el Ministeri vol recuperar una part patint d'algo de poder, de marge i de defendre un poc els interessos un poc dels contribuents. I bueno, anem a veure com queda este desembarco saudí. Per altra banda, tenim una fusió que és la segona empresa de telecomunicacions que ens Orange i la quarta, Más Móvil, que estan, ja hi ha hagut un acord de fusió. És a dir, el que passa és que en un principi s'està esperant que la Unió Europea digui alguna cosa, perquè, clar, això afectarà la lliure competència. L'empresa passaria a ser la més gran d'Espanya, davant de Telefònica. La companyia valdria 18.600 milions d'euros. Entonces, el que passa és que, com he comentat, s'espera una resolució que està des del mes de juny en la Comissió Europea perquè s'aprove eixa fusió. Perquè ja el que passa és que no la Comissió Europea té por que si s'aprove hi haurà una reducció de l'oferta, com he comentat abans, i això pot provocar grans pujades de preus en el sector de telecomunicacions, en mòbils i en internet. I per últim, en Vodafone, en Espanya no li anava molt bé, que és l'anglesa. I què passa en Vodafone? Doncs pues bueno, que la ven. Bé, la ven la Vodafone en Espanya, és a dir, que els anglesos se'n van d'Espanya. I ho ven a un fondo anglès que se diu Zegona. I bueno, pues este fondo anglès ja saben el que fa. És a dir, el pacte segur que mantindrà 10 anys la marca, però que ja no serà Vodafone, i el que farà a la llarga és vendre aquesta empresa. I com va fer este fondo anglès en el que és Telecable i Euskaltel, perdó. És a dir, què més passarà? Què pot passar? Pues bueno, que tindrem dues empreses, Movistar de Telefònica i Más Móvil d'Orange. I clar, això seria el tercer oligopoli, però a més molt més fort que és A3, perquè al fi i al cap l'energètic són quatre, la banca són quatre, i així pràcticament serien dos. I això què pot passar? Pues bueno, que afectarà molt als consumidors, pues per què? Perquè poden acordar preus, ja no hi haurà guerra de preus, i bueno, pues així anar, i mos perjudicarà a molts de clients. És a dir, pues així està la qüestió. És a dir, no sé si esperem que la Comissió Europea frene la fusió d'Orange Más Móvil. Però bueno, si la frene, pues intentaran per un altre puesto, pues entrar, és a dir, pues, a lo millor pues, fusionar-se en Vodafone o alguna d'aquestes. I això és un poc el que volia comentar del sector de telecomunicacions. Que perilla una altra vegada aquests preus tan baixos que teníem i aquesta guerra de preus que se pot acabar en aquestes concentracions i fusions que poden donar-se un oligopoli de telecomunicacions com està passant en les energètiques, la llum, per exemple, que el dominen tres, i el que és el petroli que el domina uno, que és Repsol. Bé, però això és el que podem comentar de les fusions i de la sector de telecomunicació.
Anem a canviar de tema, anem a parlar... Bueno, tots sabem que Pedro Sánchez està intentant formar govern, buscant la seva investidura com a president del govern, i sí. Un dels temes que ha sortit molt a la llum últimament és el tema de la reducció de la jornada laboral impulsada per un grup concret dels partits que poden formar part d'aquest nou govern. Parlamos de com s'analitzaria econòmicament aquesta reducció de la jornada laboral.
Bueno, la jornada laboral legalment en Espanya són 40 hores. Entonces, per part de Sumar, pues, han dit que volen reduir la jornada laboral en 37,5 hores. Lo que tinc que dir una cosa, en Espanya la mitja se treballa menys de 40 hores, perquè inclús crec que està en 30, la mitja està en 37,8, però clar, depèn de sectors. Fela, per exemple, 37,5 és que tot el món, totes les empreses tindrien que agafar-se a aquesta jornada laboral. M'explico? És com la mitja, aritmètica. Hi ha un pollastre que se'l menja un home i hi ha dues persones, però l'estadística me diu que se'n mengen mig pollastre cada un. Però és un poc això. Claro, el que passa és que si això ho fan legal, pues ho tenen que agarrar totes les empreses. Històricament en França, bueno, un poc la jornada laboral, verdaderament, pues té una història. Per exemple, en 1848 en França se va lograr la jornada de 12 hores en 6 dies a la setmana. En 1902 en Espanya se va lograr la jornada laboral en 48 hores. I després ja, més famós de tot, Henry Ford, l'amo de l'empresa de Ford, l'empresa automobilística, se va lograr en 1937 la jornada de 8 hores diàries i 40 hores setmanals, en 1937. Bueno, i actualment què passa? Pues que la majoria de països, legalment, la majoria, i en Europa quasi tots, pues tenen la jornada de 40 hores. Però què passa en una reducció de jornada? Claro, és que una cosa moltes vegades són... Què passa en una reducció de jornada? Bueno, el que està clar és que se pot reduir la jornada laboral si produeixes el mateix en menys temps. Però això se diu productivitat. Què passa? Pues que en Espanya la productivitat és molt baixa. I reduir la jornada laboral implica que hi haurà més costos de personal. Per tant, si hi ha més costos de personal, perquè no produeixen més, però implicarà que també pujaran més els preus. I bueno, pues això n'hi ha que tindre en compte. És a dir, la qüestió és que en Espanya tenim menys productivitat que en els països que ens envolten, sobretot sempre comparo en els quatre països més importants, pues tenim menys productivitat que en França, menys productivitat que en Itàlia i menys productivitat que en Alemanya. La teoria ens diu sempre que quan més productivitat n'hi ha, més lògic que les empreses reduïsquen la jornada laboral, però este no és el cas d'Espanya. És a dir, en Espanya encara no s'ha donat. Implicaria, com he comentat, uns costos per a l'empresa. I Espanya no pot presumir de productivitat, és a dir, el valor afegit que li donem a la qüestió, doncs per què? Doncs perquè tenim el turisme. A veure, i el turisme doncs dona empleos de baixa qualificació. És a dir, tu a un camarer no li pots fer que corregui més temps, però en canvi a una persona que treballa, doncs, per exemple, per internet o un enginyer informàtic pot produir més en menys temps doncs perquè té coneixements. I això és la qüestió que tenim. Si, per exemple, tenim el que, tal com veixen estadístiques, la medida de la productivitat en la Unió Europea l'agafem a 100, doncs Espanya tindria 92. És a dir, no arribem a la mitja. Tenim països que estan més baixos en productivitat. Per exemple, el que més baix de tot és la Polònia, que són 66, el 66%. És a dir, respecte a una base de 100. I Portugal, el 67. Però també hi ha que dir que aquests països treballen més hores. És a dir, la seva jornada laboral és molt més alta. I, per altra banda, els països més importants, els que ens entornen, França té més productivitat que Espanya, 117%, Alemanya 121%, i inclús Dinamarca 140%. I inclús també Itàlia té més productivitat. Claro, també hi ha que tindre en compte, si verdaderament agarrem la jornada mitja de tots els treballadors d'Espanya, estem per baix de 40 hores. En concret, pràcticament estem igual, perquè són 37,8 hores el que m'ho dic de jornada mitja per als treballadors espanyols. És a dir, molt paregut a França, 37,5, és a dir, i a Alemanya, 37,4. És a dir, podem dir que, en teoria, la jornada mitja pues, la tenim pràcticament igual als nostres països de l'entorn que tenen més productivitat. En canvi, per exemple, països que tenen molt poca productivitat, com és la pitjor Sèrbia, per exemple, pues, la seva mitja de jornada són 43 hores. Grècia, 41, i Polònia, que és la que també està en baixa productivitat, és 40 i 40 i pico d'hores. Com veiem, pues, bueno, la qüestió és que, això, esta és la qüestió, és a dir, com he comentat, una cosa és la jornada mitja, és a dir, la que mitja de jornada, i l'altra és la jornada que és per llei, la jornada pactada. És a dir, que en aquest cas és la jornada pactada en Espanya, són 40 hores com en la majoria de països. Només hi ha dos països que la jornada legal, en Europa parlo, sigui inferior a 40 hores, que és França, que té 35 hores, i Bèlgica, que té 38 hores. És a dir, són els únics països que legalment tenen una jornada inferior a 40 hores. Claro, en aquest cas, Espanya seria pues, una primícia en reduir jornades laborals, però tenim el que he comentat, la nostra baixa productivitat. El que està clar és que el govern pues, vol reduir un poc el que no s'ha canviat en quatre dècades, és a dir, que pràcticament des de 1983 no s'ha reduït la jornada laboral. És a dir, no s'ha reduït la jornada legal, no la laboral, perquè sí que se n'ha reduït. És a dir, la qüestió és que molts d'economistes diuen que no se pot permetir. Pues primera, pues perquè no tenim productivitat. Bueno, i a més la nostra empresa no és una indústria d'alta tecnologia on tu pots tindre molt més productivitat. És a dir, estem en una indústria com és el turisme, que és la productivitat és molt difícil aconseguir, a no ser que posem camarers robots, que això bueno, no està encara. però clar, a una persona li pots fer que corregui més per servir taules. I el que està clar és que sí que pot produir més si aquesta persona és a nivell tecnològic, és a dir, que té formació. És a dir, el que està molt clar és que està molt lligat el que és la productivitat en el que és la formació. I clar, doncs, normalment els treballadors que més produeixen són els que tenen més formació. Però què ens passa moltes vegades en Espanya? Que som un país de pimes, de mitjanes i menudes empreses. I aquestes menudes empreses doncs, verdaderament tenen menys productivitat que són les grans. És a dir, el 65% de l'ocupació està en empreses que tenen menys de 50 treballadors en Espanya. És altíssim. En canvi, en Alemanya, només està en empreses que tenen més de 50 treballadors el 34% dels ocupats. Bueno, com vol dir això? Clar, les grans empreses tenen molt més productivitat que les menudes perquè tenen més valor afegit. Espanya podríem dir que dins de l'OCDE seria pues, bueno, un dels països que tindria menys jornada legal laboral. Perquè, clar, Espanya l'última vegada que va reduir la jornada laboral va ser en 1983, sembla jo, que va passar de 1983, de 43 a 40 hores. És a dir, la qüestió és que actualment la mitja d'hores de treballades en Espanya és de 1.643 hores, dic mitja, és a dir, clar, hi ha uns que treballen inclús menys, i clar, ens dona uns 37,8 hores de mitja, que pràcticament s'arrima bastant al 35,7, però en aquest cas se faria el que és la legal. Si se fa, afectaria a quasi el 50% de treballadors, perquè ja ho he comentat, que la majoria estan en menudes empreses. Afectaria pràcticament a 12 milions de persones ocupades. ¿Vale? I, bueno, això és la qüestió. Entonces, segons l'expert, consideren que els països com Dinamarca i Alemanya, pues, bueno, verdaderament, com tenen molt més productivitat, pues, poden reduir la jornada laboral, perquè, a més, tenen salaris alts, tenen baix paro, baix atur, i, bueno, i després, per altra banda, pues, bueno, les falta moltes vegades mà d'obra. Entonces, això, claro, això fa frenar, això el que fa és de pujar els salaris pues, perquè falta mà d'obra i els empresaris estan més disposats a pagar. En Espanya, on la productivitat és baixa, és a dir, i té un número molt elevat d'atur, és el país europeu que més atur té, pues, bueno, la qüestió és que molts economistes diu que s'hauria de fixar més un poc en reduir l'atur, i, verdaderament, reduir també la subocupació. Què vol dir això? Pues, bueno, que actualment tenim molts treballadors a mitja jornada que volien treballar a jornada completa, i no estan. Entonces, bueno, podrien dir que molts economistes estan dient que se reduixi més l'atur i que se reduixi més el subempleo, és a dir, el treballador precari, el de mitja jornada i tot això. En vez d'anar a la qüestió legal de 37,5 hores, ja que la mitja sí que està. Entonces, perquè en la baixa productivitat que tenim, doncs ens provocarà uns més costos per a les empreses. I sobretot, bueno, la qüestió és que en determinats sectors com banca o educació se pot fer, però en altres no se pot fer. Bueno, això és el que podem comentar. És a dir, la qüestió és que se pot reduir la jornada de treball si hi ha més productivitat i sobretot se pot reduir doncs, en activitats tecnològiques, com he comentat abans. És a dir, la qüestió és que nosaltres tenim una base de l'ocupació de pimes i aquestes pimes pues, normalment són poc productives. Com a estadística, si mirem la productivitat en Europa sobre una mitja de 100, el país que més productivitat que té és Irlanda, 216,5%. Què vol dir això? País pobre, que actualment és el segon país més ric de la Unió Europea, darrere de Luxemburg. Després tenim a Noruega, 210, Dinamarca, 140, Bèlgica, 134, Irlanda 122, Islàndia, perdó, Irlanda és la que té 216, Alemanya 121, Suècia 115, França 117, Finlàndia 107, Itàlia 99, i després, bueno, Itàlia està un poc per baix, però i Espanya tenim 92, com he comentat abans, i després estan països que encara tenen menys productivitat, que és Lituània 72, Romania 71, Polònia 66, Grècia 56 i Bulgària 55, que és el país més pobre de la Unió Europea. Pues, què vol dir? Que aquests últims països, com per exemple el que és Polònia o el que és Grècia, tenen jornades laborals molt més altes. Bé, bueno, doncs és tot una reflexió de coses que fa estos de sumar. O sigui, la vegada em sembla que va voler dir també que donaria 20.000 euros a fer projectes a la joventut, però bueno, no va especificar què eren, això. Bueno, això s'ha llevat del programa electoral. Bueno, és igual. És a dir, bueno, comentem un poc de lo que és la reducció de jornada laboral i perquè a vegades pues, hi ha dudes de que se faigui o no se faigui, ja que la jornada mitja sí que és per baix de 40 hores, que són 35,8, i el govern la va posar en 35,5. Bueno, pues només era això, comentar el que és la jornada laboral.
Minuts finals ja del nostre espai per a parlar de la Bolsa.
Bueno, la Bolsa esta setmana ha pujat moltíssim, un 4,2%. És a dir, se queda a les portes de 9.300 punts. Per què ha pujat? Pues bueno, ha pujat pues, primera perquè han vist que els bancs centrals europeus, el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units pareix que tingui ja el tope de pujar el tipus d'interès, és a dir, que ja no el pujarà. I per altra banda, pues, bueno, ens hem donat compte de les rentabilitats de la deuda pública que ha anat baixant. És a dir, recordem que la deuda i les accions, pues, quan la deuda puja el tipus d'interès, els diners que estan invertits en bolsa pues, se'n van a la deuda. I el contrari, quan la deuda baixa, pues, la gent va a invertir en accions. Però en aquest cas la rentabilitat també està baixant de la deuda. I per altra banda, pues, bueno, com he comentat, els bancs centrals principals, que és la FED i Banc Central Europeu, pues, pareix que vagin a parar ja la pujada de tipus d'interès. Entonces, bueno, esta setmana, què ha passat? Pues, bueno, ha pujat molt les renovables, per exemple, Acciona ha pujat un 11,93%, Solaria 9,77% i en la que més ha pujat Celmex 15,47%. Què passava en aquestes empreses? Aquestes empreses estan molt endeudades perquè han fet grans inversions, però segurament el mercat ha dit que s'havia castigat massa i per això segur la remuntada. El mateix ha passat en la farmacèutica Grifols, que ens ha pujat un 14,79%, és a dir, està caigut moltíssim. Esta setmana, de l'IBEX 35, recordem el que és l'IBEX, que són els 35 valors més importants de l'economia espanyola, 35 empreses més importants de l'economia espanyola, doncs només han baixat 4, és a dir, han pujat 31 valors i només han baixat 4, que han sigut Rovi, Indra, Repsol i CaixaBank. És a dir, igual com l'IBEX, doncs han pujat altres valors europeus. El DAX ha pujat un 3,42%, el CAC francès ha pujat un 3,71%, el FAG italià ha pujat un 5,5% i el FAG britànic ha pujat un 1,73%. Els bolsistes consideren que el tipus d'interès ha tocat sostre, perquè, bueno, primera, el treball, és a dir, ha augmentat en Estats Units en 150.000 persones, s'esperava que augmentaria en 180.000, per tant, i el mes passat va augmentar en 297.000. Això què vol dir? Que l'economia d'Estats Units se ralentís el creixement. I això què vol dir més? Pues que, clar, si puja més el tipus d'interès, encara la farà caure més. Per tant, és una forma de que ha empesat el mercat que ja no té que pujar més el tipus d'interès. Ahí també se veu la deuda ha baixat, la deuda d'Estats Units, que està al 5%, està al 4,5%, el bono alemà ha baixat al 2,6%, el bono espanyol a 10 anys, que està al 4%, s'ha quedat al 3,6%, i bueno, pues això ens dona el que és la baixada de la deuda. L'euro s'està recuperant respecte al dòlar, està en 1,07, està en 1,05, i després el petroli encara el tenim per baix de 90 dòlars del barril, a pesar de la guerra d'Orient Mitjà, de Gaza, de la part de Gaza i Israel, que està en concret a 86 dòlars del barril. I el bitcoin pues, el tenim a 35.000 dòlars. Bueno, pues repassem un poc les bolses europees, espanyoles, espanyola i mundial. L'IBEX puja 4,21%, se queda 9.293 punts, el FAIX britànic puja un 1,73%, el DAX alemà puja un 3,42%, el CAC francès puja un 3,71%, el FAIX italià puja un 5,5%, el Nikkei japonès puja un 4,41%, el Hang Seng, la bolsa de Xina, un 1,53%, i la bolsa de Nova York, el Dow Jones, puja 5,32%. Totes les bolses pugen, les més importants. Europees, espanyoles i mundials. I quins són els 5 valors que més han pujat en la bolsa espanyola? Celmes, ens ha pujat un 15,43, la farmacèutica Grifols ha pujat un 14,39, Colonial ha pujat un 13,68, Acciona ens ha pujat 11,93, Acciona energètica, me pareix que és, i després, per l'altra banda, Merlin ens ha pujat 11,34. I els 5 pitjors han sigut la farmacèutica Rovi, ha baixat 3,41, Indra ha baixat 1,52, Repsol ha baixat 1,29, CaixaBank ha baixat 0,45 i després Unicaja que ha pujat, perquè com he comentat abans, només ha baixat 4 valors. Unicaja que ha pujat 0,30 i aquests són els pitjors valors. I bé, bueno, doncs no res més. Això és el que han comentat a la setmana. He parlat del futur oligopoli, que és mala notícia pels consumidors i per la majoria de gent, de la telefonia. He parlat també un poc dels oligopolis que hi ha en Espanya, com és la banca i les energètiques. D'ahir les energètiques tindrien que distingir les del petroli que rep Sol i després les de la llum, que són Iberdrola, Naturgy i Endesa. I després he parlat un poc de la proposta de reduir la jornada laboral, que tindria que anar lligada més que tota la productivitat. I per això el que va dir. I després hem comentat el que és la bolsa. Que
molt
la
bé,
bolsa aquesta
Julià.
setmana ha sigut molt bona setmana.
Molt bé, Julià, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest espai d'economia i t'esperem la propera. Gràcies i bona
Molt
setmana.
bé. Moltes gràcies a ells per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.